El ministre d'Economia espanyol intenta congeniar amb el seu homòleg a Washington per intentar que la sang dels aranzels arribi al riu. La gira de Pedro Sánchez no va fer gens de gràcia a la Casa Blanca. De fet, la reunió de Cuerpo ha sigut amb Scott Bessen, el secretari del Tresor, que va dir això.
Puc dir a la resta del món, no estic segur si era el president o el ministre d'Economia a Espanya, que ha fet un comentari aquest matí. Oh, bé, potser ens hem d'alinear més amb la Xina. Això seria com tallar-se el coll.
La Xina, que per cert ha ordenat a les seves aerolínies que no rebin cap enviament, ni avions, ni cap peça de l'americana Boeing. De seguida connectarem amb Francesc Garriga, a qui per cert també felicitarem, perquè avui hem sabut que és un dels finalistes dels Premis Ràdio Associació. Qui no s'haurà d'esperar fins al dia de la gala per saber si ha guanyat és el nostre company Ricard Ostrell, que serà distingit com a millor professional.
Catalunya nit. Queremos apostar por conectar el campo y la huerta con los comedores escolares.
El govern espanyol prohibirà per llei que els menjadors escolars serveixin begudes ensucrades i energètiques i brioixeria i garantirà que s'hi consumeixin cada dia fruites i verdures fresques. Una normativa que es veu amb bons ulls des de Catalunya, tot i que la presidenta del Col·legi de Nutricionistes considera que l'anunci va en la línia del que ja s'aplica aquí.
Estem fent coses que realment són correctes i adequades i que, per tant, doncs, amb aquest Real Decret doncs, tenim més força perquè això es pugui dur a terme.
En parlarem també amb els representants de les famílies que organitzen molts dels menjadors escolars. I escoltarem l'advertència de l'Organització de Consumidors de Catalunya que hi diu que intentar sortir del pou amb microcrèdits et pot ofegar encara més.
Només és donar un telèfon i un número de compte i poca cosa més. És molt fàcil perquè no controlen gaire el perfil que hi ha darrere d'aquest clic. Per això s'han envenenat, perquè en un moment determinat et treuen d'aquell moment.
El Barça intenta tancar aquesta nit el que va deixar molt ben encarat en el partit d'anada a la Champions. Es juga el pas a semifinals a Dortmund en un partit que podeu seguir en la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. Aquí us explicarem els detalls més destacats. De moment, el Barça està patint, perd d'un gol 1-0 a la mitja part. De fet, tot i que té molt marge perquè va guanyar l'anada per 4 gols a 0. I també connectarem amb la nostra unitat mòbil, que és a la Penya Blaugrana de Santpedor. Veuen el poble de Guardiola, Hansi Flick, ja com un digne successor del fill il·lustre del municipi. De seguida hi passarem. I a partir de les 11 no us perdeu la conversa que mantindrem amb Xavier Aldecoa. Publica Àfrica Redonda, un llibre recull d'articles i cròniques on el periodista explica la vida al continent africà a través del futbol. Uns mitjons o quatre plàstics lligats poden fer de pilota fins i tot en l'escenari més inhòspit. És tot un senyal que rebem Aldecoa el dia que el Barça juga un partit important i el dia també que es compleixen 2 anys de l'inici de la guerra al Sudan. Són les 10 i 4 minuts. Ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now.
En plena guerra comercial desfermada pels Estats Units, el ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo, s'ha entrevistat avui a Washington, fa molt poca estona, amb el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, el mateix que la setmana passada va dir allò que escoltàvem a la portada. que un alineament d'Espanya amb la Xina seria com tallar-se el coll. Aquesta és la primera trobada d'alt nivell entre la nova administració Trump i el govern espanyol. Per això anem en directe cap a Washington. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ha donat de si la reunió entre Cuerpo i Bessent?
Doncs mira, ha acabat, com deies tu, fa molt poca estona, fa tot just una hora, i poques coses concretes, com a mínim és el que en sabem de part del ministre espanyol, que ha admès que no han negociat, que no han entrat a qüestions concretes i que ha estat una primera presa de contacte entre les dues administracions. Però, òbviament, els aranzels han estat sobre la taula. Cuerpo explica que no han parlat de productes concrets d'origen espanyol que puguin rebre millor tracte i ho ha deixat tot en mans de la negociació col·lectiva de la Unió Europea per aquesta qüestió.
Es el que ya trasladó la administración americana y es la voluntad de llegar a un acuerdo negociado con sus principales socios comerciales, entre los que está la Unión Europea. Y ahora, pues, por supuesto, hay que sentarse, hay que negociar.
En aquesta negociació, un dels temes a tractar és també la situació econòmica mundial. És el que han parlat avui, sí, obertament Bessent i Cuerpo. Segons Cuerpo, els nord-americans creuen que les turbulències es resoldran abans de final d'any, però el ministre espanyol ha remarcat que ja avui hi ha empreses afectades fortament pels aranzels.
Bueno, hemos estado comentando efectivamente los impactos de estas medidas arancelarias, sobre todo por nuestra parte señalando que muchas de ellas ya están en marcha y que ya están afectando a nuestras empresas. Este, como he dicho antes, tiene que ser el punto de partida desde el cual encaremos las negociaciones, pero también hemos comentado el impacto potencial en mercados financieros y también en la economía americana.
De la trobada de Pedro Sánchez amb Xi Jinping, de les intencions espanyoles d'estrenyar llaços amb la Xina, se li ha preguntat del dret i del revés. Cuerpo no n'ha volgut dir res i s'ha limitat a dir que les negociacions d'Espanya amb la Xina són i entren dintre del que és el normal.
Avui, Francesc, també ens ha cridat molt l'atenció un altre tema, i és com el govern de Trump augmenta la pressió contra Harvard, la universitat més antiga del país, a qui acusa d'antisemitisme.
Sí, de fet, Trump està fent una batalla ideològica contra tots els que no es pleguen a les seves demandes, i això ha escalat amb aquest xoc amb la Universitat de Harvard, que és la més antiga del país i és una de les més riques i prestigioses. El centre s'ha plantat i es nega, per exemple, a acceptar les polítiques de diversitat i inclusió, o vaja, a treure-les, que és el que voldria l'administració Trump, o acabar amb la discriminació positiva en alguns casos, o fins i tot allò que li demana l'administració nord-americana actual, monitoritzar les opinions dels seus estudiants per decidir les admissions. Segons Harvard, tot això és excessiu i passa dels límits legals. La Casa Blanca ha decidit de moment congelar 2.000 milions de dòlars per recerca per aquesta universitat, i en una piulada Trump planteja també treure-li l'exempció fiscal que té com a centre de coneixement i aplicar-li el d'actor polític, perquè diu Harvard aplica ideologia inspirada en el terrorisme, en referència a la defensa d'alguns dels seus professors i estudiants a Palestina. La portaveu del govern nord-americà, Caroline Leavitt, ha qüestionat per què cal donar diners públics a les universitats tan riques com aquesta.
Donem més de 2.000 milions de dòlars a Harvard quan ja tenen una dotació de més de 50.000 milions. Per què els contribuents nord-americans han de subvencionar una universitat que ja té milers de milions de dòlars al banc? I, naturalment, no hauríem de finançar un lloc on hi ha un antisemitisme tan greu.
És cert que aquesta universitat té molts diners, però també és cert que bona part dels diners del govern nord-americà van a recerca, per exemple, recerca biomèdica. L'expresident Barack Obama, habitualment lluny de polèmiques partidistes, ha sortit al pas per defensar la posició de Harvard i denunciar l'intent de Trump d'atemptar contra la llibertat de càtedra. Diverses universitats del país sí que han fet cas a les demandes del president i s'han plegat a les seves demandes, com també han fet grans bufets d'advocats, mitjans de comunicació i centres artístics que ja apliquen les seves polítiques.
Doncs déu-n'hi-do com estan girant els temps aquí als Estats Units. Hem posat de fons un tema que sonava molt a la primera temporada del Follow Garriga, el podcast que el nostre corresponsal als Estats Units fa periòdicament i que podeu trobar a la nostra pàgina web, a la de Catalunya Ràdio, a la de 3CAT. I aquí hem de felicitar, ho fem avui en directe, després en parlarem, perquè, Francesc, ets finalista dels Premis, sí, Ràdio Associació, eh? Felicitats, company.
Sí, no, molt content, moltes gràcies. És el sol fet de ser finalista ja és un reconeixement i, per tant, molt agraït al jurat i també a l'audiència de Catalunya Ràdio.
Molt bé, a veure si ho podem acabar de rematar quan arribi el dia, però ja estàs felicitat perquè això, ser a la final ja és molt. Una abraçada.
Això mateix. Vinga, una abraçada.
Bona nit. Les 10 i 10 minuts i la Xina, que respon a la pressió dels arancels, tancant la porta a un dels grans exportadors dels Estats Units. Rafael de Ribot, bona nit. Quin
és? Bona nit. Doncs sí, el govern de la Xina ha paralitzat l'entrega d'avions del fabricant nord-americà Boeing a les aerolínies del país. També ha demanat a les companyies aèries que aturin les compres d'equips i de peces com a resposta als arancels imposats pels Estats Units. Pequín, a més, està estudiant la manera d'ajudar les empreses afectades, les empreses xineses afectades per aquest boicot, de fet.
Per calibrar l'abast del boicot, podem posar-hi números de quin nombre d'avions estem parlant?
Doncs mira, durant el primer trimestre de l'any, Boeing ha entregat 18 avions a aerolínies xineses i està preparant l'alliurament de 10 aparells més. Algunes d'aquestes aeronaus encara estan estacionades a la base del fabricant a Seattle, però d'altres ja s'han traslladat al centre d'acabats que Boeing té a l'oest de la Xina. Per tant, és tan important el mercat xinès que tenen una planta també en allà. De fet, segons el web del fabricant nord-americà, la seva cartera a finals del mes passat tenia 130 comandes de clients xinesos, tant d'aerolínies com de companyies de leasing. El tancament del mercat xinès, de fet, Manel, és un cop molt dur per Boeing, que havia començat l'any superant en nombre d'entregues el seu gran competidor, el consorci europeu Airbus. Es preveu que la Xina representi el 20% de la demanda mundial d'avions les properes dues dècades.
Doncs un cop dur, veurem si es manté en el temps i seria l'inici d'una nova guerra, qui ho sap. Seguim parlant dia rere dia d'aquests arancels. Moltíssimes gràcies, Rafael. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Tres minuts i arribarem a un quart d'onze. El govern ha anunciat el relleu del director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Christopher Persson, que ocupava aquesta responsabilitat des del mes d'octubre, però diverses polèmiques i, sobretot, la seva negativa a utilitzar la terminologia Catalunya Nord li han acabat costant el càrrec. Un cessament que l'executiu ha presentat com una renúncia per motius personals, tal com ha anunciat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
Ell ha traslladat una sèrie de qüestions personals que li recomanen haver traslladat aquesta voluntat d'acabar aquesta etapa al front de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, i des del govern el que volem és agrair la feina feta aquests mesos.
El govern ja ha anunciat el nom del substitut, és l'exalcalde de Puigcerdà, Albert Pinyeira, que és, a més, militant de Junts. Corresponsal, Laura Bertran, bona nit.
Bona nit. El fins ara director Christopher Persson abandona el càrrec per motius personals. Aquesta decisió arriba després d'unes declaracions polèmiques.
He de conservar la neutralitat institucional. I llavors, en un territori que no és Espanya, jo crec que per respectar hem de respectar la denominació oficial de l'Estat. I en aquest cas és per Pirineus Orientals.
Des de llavors, les veus en contra s'han multiplicat. Per Joan Peitaví, membre de l'IEC, aquesta reacció no és sorprenent.
El nom d'un lloc, el nom d'un país, el nom d'una comarca sempre és polític. A part de ser i de tenir un valor lingüístic, un valor gramatical, té un valor històric, té un valor geogràfic i doncs a partir d'aquí té un valor polític i identitari. Quan ataques això, és tan simbòlic que a partir d'aquí la gent es mou.
La consellera de departamental, Anabel Brunet, explica què s'espera del nou director, Albert Pinyeira.
Que s'adoni de la realitat de què és Catalunya del Nord, les seves forces i, ben segur, les seves complicacions, les seves dificultats, i després que faci la feina que esperem, és a dir, que ens ajudi al dia a dia a lluitar perquè el català sigui una llengua naturalment utilitzada.
El perfil transfronterer de l'ex-baia de Puigcerdà dona optimisme a les entitats i personalitats que van signar una petició contra Persson i avui han enviat una carta d'agraïment al govern IA.
Doncs satisfacció entre els partits independentistes pel cessament del director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà després de setmanes exigint al govern que el destituís per no haver volgut utilitzar la terminologia de la Catalunya del Nord en la seva compareixença al Parlament d'ara fa un mes, com explicàvem. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit.
Per Junts, Esquerra i la CUP es tracta d'una decisió inevitable.
Sí, inevitable, però que arriba massa tard, asseguren. Junts, Esquerra i la CUP també coincideixen que el ja exdelegat a Perpinyà, Christopher Persson, va demostrar una absoluta ignorància i falta de respecte cap a la Catalunya del Nord. Des del partit de Carles Puigdemont, Mònica Sales reclama al president Illa que potenciï la delegació del govern a Perpinyà, que ara dirigirà justament un militant de Junts, l'exalcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira.
El que voldríem saber és si el govern del president Illa canviarà també les polítiques, l'orientació de les polítiques de la casa de Perpinyà i celebrarà algun acte a la Catalunya Nord per Sant Jordi.
Des d'Esquerra destaquen que l'exdirector ha caigut pel seu propi pes, per buscar subterfugis de falsa neutralitat per defugir el terme Catalunya del Nord. Els republicans reclamen al govern que assumeixi la terminologia i afirmen que ja n'hi ha prou d'eufemismes que ratllen el ridícul. I des de la CUP també celebren el cessament per una qüestió de dignitat, assegurava la diputada anticapitalista Laia Estrada.
Per tant, una qüestió de dignitat i per tant, doncs bé, doncs ho celebrem. S'hauria d'haver produït aquesta destitució amb molta més celeritat, però la celebrem.
Que afegia que el càrrec cessat havia menystingut la unitat de la nació catalana.
I el govern admet que cal millorar el nivell d'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya per poder fer més eficaços els serveis als ciutadans i anuncia que treballa en diferents mecanismes per sortir de l'última posició del rànquing, uns números que van avançar Catalunya Ràdio i TV3 aquest cap de setmana. Natàlia Ramon.
La inversió de l'Estat a Catalunya va créixer durant el primer semestre de l'any passat, però només se'n va executar l'equivalent a un 20%. El govern admet que cal que l'executiu espanyol incrementi el grau de compliment de les inversions que aprova en benefici dels catalans. Una de les fórmules que vol accelerar l'executiu de Salvador Illa és el de la gestió directa dels projectes en mans de la Generalitat, amb l'Estat posant-hi els diners. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i també portaveu.
Des del govern de la Generalitat fem els projectes i executem, de manera que hi ha un trasllat dels recursos econòmics que està mostrant bons resultats.
Una fórmula que ja s'ha utilitzat en diverses obres de millores de la xarxa de carreteres del país.
Nova advertència de Junts al govern de Pedro Sánchez. El secretari general de la formació, Jordi Turull, ha donat un mes i mig de termini a la Moncloa per avançar, sobretot, en dos fronts. L'oficialitat del català a Europa i una possible reunió entre el president espanyol i Carles Puigdemont. Ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola i ha estat la ministra portaveu, Pilar Alegría, qui li ha respost.
Que de aquí a mayo esperamos pues que alguna cosa de estas se pueda concretar, más de una cosa de estas, ¿no? Si no se cumple el balance del acuerdo de Bruselas, nosotros no vamos a seguir dando apoyo al gobierno.
Hemos avanzado en paso firme hacia una normalización en Cataluña y por tanto esa reunión, el día que se tenga que formular, se formulará.
Passen 3 minuts d'un quart d'11 de la nit, s'incrementen els dubtes sobre el que va fer el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la tarda de la Dana. Segons un registre notarial entregat a la jutgessa que porta la causa, el president no va agafar el telèfon a la seva consellera d'Interior entre quarts de 7 i quarts de 8 del vespre. A més, el govern també ha confirmat que s'han esborrat les imatges del Palau de la Generalitat de la tarda de la Dana, Oriol Pujadó.
Sí, segons el registre notarial que l'exconsellera d'Interior, Salomé Prades, ha entregat a la jutgessa que instrueix aquesta causa, el president valencià no va respondre a 3 trucades en concret que Prades li va fer entre 6:45 de la tarda i 7:45 del vespre. Aquella hora, recordem-ho, el SECOPI va estar paralitzat a l'espera de rebre l'ordre per enviar el missatge d'alerta a tota la població. Aquest registre de trucades, al qual ha tingut accés TV3, també confirma que les dues trucades prèvies en què Mazón i Prades sí que van parlar, van durar 28 i 30 segons. Justament per mirar de confirmar on era el president valencià després del famós dinar amb una periodista aquell 29 d'octubre, alguns grups de l'oposició a les Corts han demanat que es publiquessin les imatges de les càmeres de seguretat del Palau de la Generalitat d'aquella tarda. I és que Mazón sempre ha mantingut que després d'aquell dinar van al seu despatx a treballar fins que a 8:45 ja es va traslladar a la seu del CECOPI. Ara bé, les imatges ja no estan disponibles perquè, segons ha confirmat la portaveu i vicepresidenta del seu govern, Susana Camarero, ja s'han esborrat.
borrat.
¿Por qué se borra? Porque está en la ley y porque lo establece el propio procedimiento. No hay un procedimiento excepcional. No ha habido nadie que requiera que se mantengan esas grabaciones y, por lo tanto, se hace lo mismo que cada día.
Mentrestant, un alt càrrec de la Generalitat també ha assegurat davant la jutge que porta aquesta causa que va oferir vigilar el barranc del Pollo al matí de la Dana, però que Emergències ho va ignorar.
Gràcies, Oriol. I el PSOE s'allunya a més de 6 punts de distància del PP en intenció de vot, segons el CIS, Sergi Molero.
L'últim baròmetre del Centre d'Investigacions pronostica una victòria dels socialistes en unes eleccions generals amb un 32,6% de les paperetes. Els de Pedro Sánchez agafarien més marge respecte dels populars, no perquè creixin, de fet reculen 2 punts, sinó pel retrocés dels de Núñez Feijóo, que obtenen els pitjors números des dels comicis del 2023. L'estudi, fet en plena voràgine aranzelària de Trump, vaticina que qui en surt més ben parat és Vox, que s'enfila a més d'un 15% del vot. En canvi, Sumar marca el seu pitjor registre, poc més d'un 6%, i queda només 2 punts per sobre d'un Podem a l'alça, coincidint amb l'anunci d'Irene Montero com a pròxima cap de cartell dels morats a les eleccions generals.
Catalunya nit.
El govern espanyol prohibirà per llei que els menjadors escolars puguin servir begudes ensucrades i energètiques i brioixeria. També garantirà que si consumeixin cada dia fruites i verdures fresques, un 45% de les quals de temporada. Ho ha aprovat en un reial decret que afectarà centres educatius públics i privats. Maria Costa, què diu exactament el decret?
Doncs que als menús escolars hi ha d'haver peix entre un i tres cops a la setmana i llegums i cereals setmanalment. A més, també es limiten els plats precuinats, com les pizzas o les crestes i els fregits. En parlava el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy.
El Real Decreto busca impulsar el consumo de cercanía, los productos de temporada y la producción local, agrícola, pesquera y ganadera. Queremos apostar por conectar el campo y la huerta con los comedores escolares.
A Catalunya, de fet, la recomanació de l'Agència de Salut Pública ja exclou la venda de begudes ensucrades, tant als menjadors com a les cafeteries i les màquines expenedores. De fet, en una entrevista a Catalunya Informació, la presidenta del Col·legi de Nutricionistes de Catalunya, Roser Martí, assegurava que la qualitat nutricional als menjadors escolars de casa nostra ja és bona.
Cal dir que Catalunya és pionera en tot aquest tema de menjadors escolars saludables i sostenibles. Sí que hi haurà unes petites pinzellades que potser no faran tan restrictiu el que nosaltres estem fent aquí a Catalunya, però estem fent coses que realment són correctes i adequades i que, per tant, doncs, amb aquest Real Decret doncs, tenim més força perquè això es pugui dur a terme.
Segons Salut, estan estudiant el nou decret per aplicar possibles canvis.
Doncs aquest és un tema cabdal, segur, per les famílies, per una banda, perquè segurament volen que els seus fills tinguin la millor alimentació, però per l'altra també perquè organitzen molts dels menjadors escolars. Per tant, ara en volem parlar amb la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Podem saludar a aquesta hora la presidenta de l'entitat, que és Lidón Gasull. Bona nit.
Hola, bona nit. Bueno, et rectifico, directora.
Ah, directora, doncs. D'acord, directora, doncs, de la FAC. D'entrada, quina valoració feu dels menús que se serveixen actualment als menjadors escolars a Catalunya? No sé si coincideixen amb el Col·legi de Nutricionistes que n'elevava la feina.
Sí, realment els menjadors educatius, almenys dels centres públics de Catalunya, sí que compleixen amb les recomanacions del Departament de Salut i la veritat és que inclús van més enllà del que estableix el Reial Decret, no? Per aquesta banda, de moment, pel que fa als centres públics, insisteixo, s'ha fet la feina. Crec que sí que és veritat que poder els centres privats i privats concertats tenien més desregulació amb això i això també obligarà que aquests centres ho facin. I si més no, també ens dona un marc legal, no? Que ens obliga sí o sí a implementar-ho.
En què creuen que hi pot haver marge de millora encara a partir d'ara?
Bé, En realitat, més que res, per si algú surt d'alguna forma de les recomanacions que fins ara donava l'Agència de Salut, però en quant al que és la qualitat nutricional, no, perquè crec que realment Catalunya va més enllà del que està establint aquest real decret, eh? Sobretot, per exemple, en tot el tema també de la proteïna vegetal. Crec que els menjadors a Catalunya ja la incorporen amb total normalitat i no només un cop per setmana, no? Sinó que més d'un cop. Per tant, penso que a nivell nutricional no, però sí que ens dona un marc que sí que ens fa jugar en l'obligatorietat i no només amb les recomanacions. Realment a Catalunya li falta millorar, sobretot en com garantim, no? La proximitat d'aquests productes, per això el Reial Decret no sé fins a quin punt ho solucionarà, no? Perquè també hi ha una recomanació a Catalunya, no? D'intentar que es consumeixi de proximitat. Aquí el problema està en com ho controlem quan tenim els menjadors escolars externalitzats i, per tant, ens és molt difícil controlar on compren les empreses. I aquí sí que tenim molt marge de millora, no? En quant a la gestió i també en el control d'on es compren els aliments per garantir que realment siguin de proximitat i també que siguin de temporada. Aquí crec que tenim marge de millora.
Si no vaig errat, el que proposa el decret és que el 45% de la fruita i la verdura sigui de proximitat.
Sí, clar, que si això és el que proposa el Reial Decret, però aquí l'important són els mecanismes que s'implementen per realment controlar i garantir això. I aquí és on crec que no es va més enllà en el Reial Decret i que hauríem de veure, no, això com realment es fa efectiu.
Segurament que ara molts dels oients estan pensant, sí, això és el que demanen per dintre del que passa en l'horari de menjador, durant l'horari lectiu, però i a casa, com menja cadascú? No sé si això pot ser també un incentiu perquè les famílies també s'hi mirin més a l'hora d'oferir la millor alimentació als seus fills.
Bé, sí que és veritat que per això és important tenir a famílies molt informades. No sé si és, sempre està bé, no? Si els seus fills ja tenen un menú saludable, això segurament ho reforçarà, però crec que també falten altres polítiques per conscienciar a la ciutadania i a les famílies. I a vegades també és una qüestió també econòmica, eh? A millor nivell socioeconòmic, millor mengen els nens i les nenes i al final també és molt més fàcil o més econòmic emplenar la cistella amb productes no saludables, no? Que amb productes saludables, no? Per tant, crec que aquí s'ha de fer una feina que va més enllà de la feina que s'està fent als menjadors, que sens dubte és important, però no és l'única política que s'ha d'implementar.
Clar, sentint això que diu, és evident que l'escola fa un paper també de donar oportunitats a nens, malgrat el seu origen social o les capacitats econòmiques de cadascú. Veiem també com el preu del menjador va pujant de mica en mica per la inflació. No sé si hi ha prou beques i prou ajudes per les famílies que més ho necessiten, si en això reben queixes vostès.
Sí, clarament és el que et deia, que és el tema de la gestió. La gestió és el que ens fa que limitem perquè les beques no arriben a tot l'alumnat que realment ho necessita, no? I per tant això també fa que moltes famílies no es quedin en el menjador escolar, no? I per tant també estem privant en els nens i les nenes de poder tenir un dinar realment saludable, no? I sobretot els que es queden a casa moltes vegades són poder els que més ho necessiten, però si les famílies no poden pagar el menjador escolar, sovint el que fan és treure's aquesta despesa i buscar-se la vida per alimentar els seus fills per altres vies, no? I per tant, sí, el preu del menjador és limitant i les beques realment són insuficients, eh? A més, també pensem que no totes les beques són al 100% i a més aquest preu va augmentant en funció del nombre de fills que tens, no? I per tant un preu del menú de menjador que està per sobre dels 7 euros diaris per una família és una despesa que moltes vegades no pot assumir.
Doncs Lidón Gasull és la directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. T'agraïm molt que ens hagis acompanyat aquesta nit quan sonen els senyals horaris de 11:15. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
L'informe Copernicus confirma que el 2024 Europa ha viscut les inundacions més dures i generalitzades de l'última dècada, amb 335 morts i més de 400.000 damnificats. I ha batut un nou rècord de temperatures que el converteixen alhora en l'any més càlid que s'ha registrat mai. Montse Poblet.
Copernicus descriu el 2024 com un any de contrastos entre l'est i l'oest d'Europa. Aquí han estat 12 mesos de temperatures suaus i pluges com no es veien des del 1950, amb inundacions generalitzades, un 30% dels rius superant el llindar de perill i molts danys, 335 morts i 413.000 damnificats per l'aigua, bona part dels quals al País Valencià. Mentrestant, a l'altra banda del continent, a l'est, les temperatures de rècord i sequera extrema. En una entrevista a Catalunya Informació, Carlo Buontempo, cap de la secció de canvi climàtic de Copernicus, subratllava la novetat que suposa aquesta diferència dels patrons climàtics d'una banda i l'altra del continent.
No és el patró que ens esperem del canvi climàtic, patró nord-sud, amb nord amb molta pluja i un sud més sec. I aquest és ha sigut un any de Europa est i oest. I la raó d'això no la coneixem del tot, però molt probablement ha sigut un problema de circulació atmosfèrica.
Copernicus confirma que el 2024 és l'any més càlid des que es tenen registres. Ens hem situat 2,92 graus per sobre de les temperatures de l'època preindustrial i molt per sobre del grau i mig que l'Acord de París recomanava no sobrepassar. Celeste Saulo, la directora de l'Organització Meteorològica Mundial, subratllava la importància de frenar el més aviat possible les emissions que generen el problema i prendre mesures per adaptar-nos al nou escenari climàtic que dona per inevitable.
Cada fracció de grau és important perquè comporta riscos per la nostra economia, disrupcions a la nostra societat, danys als nostres ecosistemes i amenaces pels nostres fills i nets. L'adaptació al canvi climàtic no és una opció de futur, és una necessitat real, ara, avui, no demà.
L'informe recull que més de la meitat de les ciutats europees ja tenen plans d'adaptació. L'altra bona notícia és que l'any passat el percentatge d'energia que es va generar amb fonts renovables a Europa ja va ser del 45%, un percentatge que no s'havia assolit fins ara.
Passen 3 minuts de 11:15. Científics catalans han descobert una de les causes de l'alta agressivitat dels càncers de pàncreas. Cèlia Forment.
En el marc d'una investigació internacional, l'estudi l'han liderat investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, el CSIC IDIPAPS, i del Caixa Research, que han aconseguit demostrar noves funcions d'una proteïna ja vinculada amb aquests tumors que afavoririen encara més la seva resistència als fàrmacs. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pilar Navarro, una de les responsables de la investigació.
Esta función lo que nos dice es que la expresión de galactina en el núcleo está favoreciendo la activación de estos fibroblastos, o sea, transformándolos en fibroblastos agresivos. Le da estas funciones de volverse más agresivo y más favorable para que el tumor progrese.
Fins ara es pensava que aquesta proteïna, la galactina 1, només actuava al voltant d'unes cèl·lules del microambient que envolta el tumor, però ara han vist que també es troben al seu interior, al nucli, i això les fa més agressives. La troballa ajudarà a dissenyar noves estratègies per rebaixar l'agressivitat d'aquesta proteïna.
Permite bloquear de forma simultània varios aspectos que son muy relevantes para frenar la progresión del tumor, ¿no? Que el tumor crezca tanto, que no tenga tanto vascularización y por lo tanto le estamos asfixiando de alguna manera. Y estaremos también recuperando que sea visible al sistema inmune y también bloquearíamos la activación de los fibroblastos y la formación de este estroma tan importante para el cáncer de páncreas.
El càncer de páncreas encara té una mortalitat molt alta, de gairebé el 90% abans de 5 anys.
I presó provisional i sense fiança per l'autor de la circumcisió d'un nadó que es va fer de forma clandestina a Roquetes de Mar, a Almeria, diumenge passat, i que li va causar la mort. El jutge ha deixat en llibertat els pares de l'infant de 40 dies, però els continuarà investigant, Cèlia.
Els pares originaris de Mali van portar la criatura a un centre sanitari després d'haver-li practicat l'operació amb l'ajuda d'un altre home que no tenia formació mèdica. A l'hospital van atendre el nen per una hemorràgia greu, però no van poder salvar-li la vida. La investigació continua oberta, com explica José María Martín, subdelegat del govern espanyol a Almeria.
Si de esta investigación se derivaran hechos bueno, que también pudieran ser achacables a alguna de las personas detenidas o a otras personas relacionadas con este caso, pues evidentemente pues, se adoptarán las medidas que correspondan.
Els pares estan acusats d'homicidi imprudent i el fals metge d'un delicte d'intrusisme professional.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Passen 6 minuts de 11:15. El Barça està jugant un partit determinant, clau, pel seu futur a la Lliga de Campions i està patint Xavier Aymamí.
Bona nit, Manel. Doncs mira, sí, ara mateix el Barça perd per 3-1 a Alemanya quan es compleix el minut 76 en un partit on l'equip de Hansi Flick ha sortit molt tou al signal i d'una part que és veritat que el Borussia Dortmund ha sortit endolladíssim, empès per una afició atronadora, però és que el Barça ha estat molt imprecís en la passada, sobretot a la primera part on la pilota no circulava com ens té acostumats el Barça aquesta temporada. Doncs fruit d'aquest mal inici, al minut 11, Guirassy ha fet el primer gol dels alemanys des dels 11 metres després d'un penal comès per Szczęsny. La mala dinàmica ha continuat també a l'inici de la segona part, amb el porter del Barça fent aturades de mèrit, però amb Guirassy fent el segon de l'equip alemany al minut 49. I sort que poc després, al minut 54, Ben Sebaini s'ha fet un gol en pròpia porteria després d'una centrada lateral de Fermín. I a partir d'aquí, l'equip de Hansi Flick ha fet entrar Pedri, Hansi Flick, que ha començat a la banqueta avui, i l'equip blaugrana ha recuperat el control del partit. Però ara mateix, fa escassament 2 minuts, al minut 76, Guirassy ha tornat a marcar per l'equip alemany. Per tant, ara mateix, en minut 77 de la segona part, 3-1. El marcador favorable al Borussia Dortmund, però 3-5 al global de l'eliminatòria a favor dels blaugrana, ja que recordem a l'anada Montjuïc el Barça va guanyar per 4-0. Per tant, queden 13 minuts més el temps afegit. Els alemanys haurien de fer 2 gols més per igualar l'eliminatòria. Per tant, encara tot obert aquí al Signal i d'una part que el Barça encara haurà de patir.
Molt bé, doncs gràcies, Xavier. Si hi ha moviments importants, tornarem a connectar amb tu i, si no, a partir de les 11 ens expliques com ha acabat el partit. Fins ara.
Fins ara.
I el que volem fer ara també és veure com ho estan seguint els seguidors, en concret els de Santpedor, els de la penya blaugrana de Santpedor. Allà hi tenim la nostra unitat mòbil amb el suport tècnic de Xavier Cussó i amb Àlex Giral Robert. Com estan patint aquí el poble de Pep Guardiola?
Doncs no poc, i espera que acaba de marcar el quart al Borussia. Ui. Aquí els crits d'indignació són bastants. El que passa és que em sembla que l'anul·larà per fora de joc. Si el fas al quart ja estaria un.
Sí, sí, el
Borussia.
Veig que l'assistent mostra el banderí.
A veure, jo veient la repetició em sembla que és bastant cal fora de joc. En qualsevol cas, Manel, exacte, estem al centre de Santpedor, la penya blaugrana de Santpedor. Deixa'm ubicar-te primer de tot. Som als baixos d'una casa masia reformada, força gran, és una sala molt gran. Abans he comptat una 60 llarga de persones, una pantalla, sí, una pantalla gran projectada a davant d'aquesta sala, i a mitja sala també una televisió, també et diria que força gran. No sé si ho sents de fons, sona el Bernat Soler i el Ricard Torquemada.
És veritat, aquí, sí, com ha de ser.
Home, ens han explicat que aquí són molt supersticiosos, que des que van obrir, com aquell qui diu, ells són de l'any 87, i des que fan els partits aquí, que sempre posen Catalunya Ràdio, abans amb el Puyal, ara amb el Bernat Soler i tota la tropa de la TDT. T'he de dir que són blaugranes a més no poder, que t'he de dir, més que res, perquè el nom ja és penya blaugrana, però és que fins i tot de les quatre parets de la sala n'hi ha una que és blau i n'hi ha una que és grana,
Les altres són blanques. I, de fet, precisament, mirant a la pantalla a mà esquerra, hi ha la paret de color grana o vermell, que és on hi ha una barra on serveixen entrepans, refrescos i algun snack. He de dir, a preus molt populars, eh? Això està molt bé. I el que aconsegueixen és, doncs, fer un ambient, un clima, un caliu, que avui ens diuen és especialment càlid per la importància del partit, però que últimament s'estan acostumant a veure això ple fins a la bandera, ple de cadires de càmping o de terrassa de bar, perquè ens entenguem,
sí.
I la veritat és que fa goig. De fet, abans a la mitja part hem vist un petit enfrontament civil, entén-me, entre una persona adulta i un nano que batallaven per una cadira i per de qui era aquella cadira. Per acabar de donar-te alguna dada, ens han dit que són 320 socis, que per ser una entitat d'un poble de 8.000 habitants està molt bé. També ens han dit que aquí l'associacionisme, diguéssim, que fa molt de, té molt de joc, té moltíssimes entitats aquí al poble Santpedor. I res, acabar-te també dient que hi ha dos socis d'honor. Acabar-te abans d'entrevistar alguns dels,
sí,
de la gent que està per aquí mirant el partit.
Sentir,
que, no pots imaginar la gent com de nerviosa està. Deixa'm dir-te que, evidentment, aquí hi ha dos socis d'honor. Un és Joan Laporta, l'altre és Josep Guardiola, i, de fet, les parets estan inundades de fotografies de l'exjugador i entrenador del Futbol Club Barcelona, retalls de diaris, selfies, samarretes, tot o gairebé tot té a veure amb Pep Guardiola. Escolta'm, vols escoltar alguns
dels... I tant, sí, aquí tens per aquí, aquí tens.
Mira, doncs molta gent. A veure, comencem per aquí. Hola, bona nit.
Bona nit.
En directe, Catalunya Informació, amb en Manel Elias, Catalunya Nit. 3-1, la cosa s'està posant lletjota, però ens classifiquem o no?
Sí, esclar, classificarem. Però, bueno, aviam, no ho vedem. 3-1 no està tancat encara. Semblava que sí, quan havia sortit Pedri i havien marcat el gol. Teníem el partit dominat, però ara un error defensiu, doncs tornem a estar a patir. Tornem a patir un altre cop.
Gairebé gol, gràcies. Deixa'm anar, t'explico ràpidament, Manel, em fa molta gràcia perquè davant de tot, allà amb la pantalla grossa, hi ha un molt de jovent que fa, sí, molt de goig, que ens han dit que s'estan animant molt últimament, i llavors hi ha una mena de degradat entre gent de 60 anys cap amunt, i conforme vas avançant cap endarrere a la sala, et vas trobant gent, doncs, més adulta i acabes amb la gent més jove. Intentarem anar cap allà, també ens han dit que hi ha l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, intentarem... A més, hem d'avançar la gatzoneta perquè, si no, tapem el partit,
sí,
i
això jugues,
no,
eh?
No voldríem. Va, anem cap al sector juvenil. Bona nit.
Bona nit.
Què, com ho veus, això?
Uf. Patint.
Complicat, eh? Escolta'm, aquest ambient tan de goig que fa la penya, és sempre així o és avui que és especial?
Quasi sempre així.
I vosaltres, que sou molt joves, perquè tu de quina edat devem estar parlant?
15.
15 anys, i tu com t'ho prens, això, de venir aquí? Entenc que tens una colla, veig bastants de la teva edat. Com ho viviu, això?
Jo vinc amb el meu pare. Sí que tinc amics aquí, però sempre vinc amb el meu pare. Sempre gaudint del Barça.
Molt rebé. Doncs vinga, anem aquí darrere. A veure, perdoneu. Senyor Comas. Patint, què tal? Agustí Comas, alcalde de Santpedor, em sembla que també patidor pel Barça, pot ser?
Sí, amb aquests partits sempre es pateix una mica, però bé, jo penso que el tenim bé i està controlat.
Escolteu-me, l'ambient, ara ho comentàvem, fa molt de goig, per ser un poble que no arriba als 10.000 habitants, que hi hagi 300 socis a la penya del Barça, no sé quantíssimes entitats. Ostres, com es viu això des de la posició de l'alcalde?
Bé, no, contents que les entitats del poble funcionin, som un poble molt, molt viu en aquest aspecte i, per tant, contents, no? I sí, bueno, en aquest cas, com a aficionat del Barça, doncs també content que la penya també, no?, sigui una entitat potent i que, bueno, que avui ja ho veieu vosaltres, la gent que hi ha aquí, no?, i tot, com, bueno, aquest local que tenen i tot, doncs fa molta pinya, no?, també fa poble, això.
Quanta culpa té de l'èxit de la penya blaugrana de Santpedor i de tot aquest ambient que hi ha, evidentment, algú com Josep Guardiola?
Bé, home, ell té la seva part de culpa, no?, també, perquè al final, quan tens algú del poble, no?, tan important, doncs fa que també la gent s'hi apropi més, en aquest cas el Barça, no? Ai.
Estem seguint el partit.
Perdoneu, que tenia un ull al micro i un ull a la pantalla. Sí, sí. I bé, no, home, molta culpa, és evident, no? Vull dir que el moment del Pep, no?, quan va estar al Barça, ja com a jugador, no? Primer com a jugador, doncs, que algú d'un poble petit com el nostre, doncs, pugui arribar ja a jugar al primer equip i aconseguir els títols que va aconseguir, doncs va ser potser el moment de més força de la penya, no?, en aquest sentit. Després ja, com a entrenador, va ser la segona etapa, però potser el moment més que va donar més embranzida va ser quan va ser jugador del primer equip, que no és... Bueno, sí que hem tingut el Vila, que ningú se'n recorda l'època del Kubala, però que sí que en aquest sentit, home, el Pep en el seu moment com a jugador va ser un boom, ja no només al Santpedor, sinó a la comarca, no?
Molt bé, Agustí, doncs moltes gràcies. Deixem que disfrutis del partit.
Seguim patint.
Exacte, sí. Bueno, Àlex, deixarem a la gent que acabi de gaudir del partit, però tornem, a partir de les 11 tornem a connectar a veure com acaba això,
A veure com està l'ambient, si està igual d'encès o què.
Exacte. Moltíssimes gràcies, Àlex. Fins ara.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada.
Cada dia a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit, les notícies pensades amb Manel Alias.
Passen gairebé 2 minuts de 3:15. Un tribunal de Moscou ha condemnat a 5 anys i mig de presó 4 periodistes per haver col·laborat amb el líder opositor Alexei Navalny, que va morir a la presó el 2024. Les autoritats russes han augmentat la pressió sobre els mitjans de comunicació independents i estrangers a Rússia en els últims mesos, enmig d'una repressió generalitzada contra les veus crítiques amb l'ofensiva ucraïna llançada al febrer del 2022. Això ens porta cap a Moscou. Cristina Solias.
Els 4 periodistes els van detenir l'any passat i se'ls va acusar de preparar vídeos per la Fundació Anticorrupció d'Alexei Navalny, prohibida des de l'any 2021. La mateixa organització ho ha negat, com també ells mateixos i els mitjans pels quals treballaven, Sotavision, Reuters, Ràdio Svoboda o Associated Press. El judici s'ha fet a porta tancada, però just abans de sentir el veredicte han pogut dir unes últimes paraules a les càmeres enmig dels crits. El Konstantin Gavov i l'Antonina Krepsova han defensat que se'ls està condemnant per fer periodisme honest i independent i no pels seus vincles amb Navalny.
No reconec la participació a cap organització extremista. Jo treballava de corresponsal a ràdio a Svoboda. Em dirigeixo als periodistes que encara treballeu. Pareu atenció a les nostres condicions de presó.
Culpo personalment Putin i els seus còmplices de l'homicidi d'Alexei Navalny.
L'Antonina va filmar l'últim vídeo del dissident en vida en una colònia penal de l'Àrtic i assegura que també la persegueixen per ajudar a organitzar el funeral de Navalny.
Catalunya Nit.
Alerta pel sobreendeutament de moltes persones que no poden tornar els interessos dels microcrèdits ràpids. Encara que puguin ajudar a solucionar un imprevist, l'Organització de Consumidors de Catalunya adverteix que aquest tipus de finançament es converteix en una trampa amb interessos desorbitats. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Primer de tot, hem d'aclarir quin tipus d'entitats hi ha darrere d'aquests microcrèdits. Quines són?
Exacte. Tu pots demanar un microcrèdit a qualsevol entitat bancària habitual, però aquestes de què parlem tenen la particularitat que no estan lligades al sistema bancari que controla el Banc d'Espanya. Per tant, poden cobrar aquest tipus d'interessos tan desorbitats. Te'n poso un exemple. Per un crèdit de 300 euros a 30 dies, els interessos poden arribar a 90 euros. I en cas d'impagament, el deute es va acumulant de forma diària i al cap d'un any i mig ja deus 1.500 euros. Per tant, et pot sortir cara la broma.
I tant.
Una altra diferència és que és facilíssim aconseguir-los perquè no demanen cap garantia. És cosa d'un clic. Segons ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la delegada de l'OCU a Catalunya, Imma Guillem, això és una trampa enverinada.
Només és donar un telèfon i un número de compte i poca cosa més. És molt fàcil perquè no controlen gaire el perfil que hi ha darrere d'aquest clic. Per això s'ha envenenat, perquè en un moment determinat et treuen d'aquell moment.
Clar, no és la primera vegada que l'OCU fa aquesta advertència. Això vol dir que hi ha gent que realment té l'aigua al coll i continua demanant aquests microcrèdits, eh?
Sí, perquè a vegades es necessiten per cobrir imprevistos. Es necessita una solució ràpida i llavors no es miren la lletra petita.
Moltes vegades és per la situació que tenen in extremis. Altres és perquè realment el que fan és, ostres, vull demanar 1.000 euros, vale? Ostres, què puc pagar jo? 161 euros, no? M'ho invento. Doncs clar, automàticament fan el càlcul, va, jo puc pagar 150 euros, però no veuen la lletra petita que hi ha darrere.
No sé si l'OCU, Carme, fa alguna recomanació per no haver de demanar aquests crèdits.
Doncs mira, abans de demanar aquests crèdits et donen tres opcions. Una, demanar els diners a un familiar o un amic, però perquè no hi hagi malentesos, s'ha de fer un contracte privat entre les dues parts i declarar-lo a Hisenda. Hi pot haver interessos o no, això és a decidir entre les dues parts. Llavors també es pot demanar un avançament salarial a l'empresa i algunes fins i tot faciliten préstecs amb condicions millors que els bancs. I la tercera seria demanar un préstec preconcedit a un banc. Això suposa accedir al finançament amb un mínim de temps d'espera i sense gaire documentació.
Molt bé, moltes gràcies, Carme.
A tu, bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Nou minuts i seran les 11 de la nit. El drac, el llibre i la rosa de Sant Jordi llueixen des d'avui a la Gran Via de Madrid. El govern català ja ha desplegat una lona gegant per promocionar els actes de la Diada que es faran a la ciutat amb l'objectiu de teixir ponts a través de la cultura. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
Des de la delegació del govern a Madrid aposten per un Sant Jordi que contribuïsca a enfortir lligams i per això enguany la Diada a la capital espanyola s'allarga durant 4 dies amb una quinzena d'actes que combinen la música, el teatre i la literatura. La periodista i escriptora Llucia Ramis ha rebut l'encàrrec de comissaria a la programació que es concentrarà al Centre Cultural Blanquerna.
Has d'acostar la gent a veure doncs, què és Sant Jordi per nosaltres, què implica per nosaltres, una mica marcant les sinergies, marcant les confluències que hi ha entre la cultura catalana i la cultura espanyola, entre la literatura catalana i la literatura espanyola, no?
Com a exemple, dues taules rodones que apleguen autors que viuen a cavall entre Madrid i Barcelona, però també lectures del Quixot o classes d'iniciació al català. El dissabte 26, la festa final, amb més llibres i roses al carrer i la intervenció del president Illa en la seva aposta clara per intensificar la seva presència a la capital de l'Estat.
Doncs aquí al Catalunya Nit en parlem sempre que podem de llibres i ho farem de manera fixa des d'ara i fins al 23 d'abril, fins a la Diada de Sant Jordi. La reflexió del fotògraf Joan Fontcuberta sobre la imatge en l'actualitat i les memòries del crític d'art Vicenç Altaió són dues de les novetats en art, arquitectura, fotografia i disseny de cara a Sant Jordi. Les hem anat a buscar a la llibreria Finestres de Barcelona especialitzada en aquestes temàtiques. Montse Mas.
Joan Fontcuberta aplega a Imágenes Latentes els seus articles sobre la fotografia en l'era de la postveritat, les selfies, les xarxes socials i la intel·ligència artificial generativa i es pregunta com ens afecta la sobresaturació d'imatges. Per la seva banda, el poeta, crític i agitador cultural Vicenç Altaió narra l'efervescència cultural i artística a Barcelona durant la transició al somni de la subversió, unes memòries plenes d'anècdotes, diu el llibreter Rubén Ortega.
És un llibre prou divertit i al mateix temps prou crític.
Una altra autora catalana que acaba de treure llibre és la dissenyadora gràfica Marta Cerdà. Es tracta de Sobreviure al disseny, un assaig lúdic sobre el seu ofici que reivindica en una època de temps accelerats i processos expeditius el seu vessant més artesanal.
Ella és una dissenyadora coneguda aquí i quan la gent veu que té un llibre també escrit, que escriu realment molt bé, pues se l'emporta.
També són novetats destacades Atenció transformada, l'últim assaig de la crítica d'art britànica Claire Bishop, que lluny de lamentar-se de com la tecnologia satura la nostra atenció, analitza les noves formes artístiques que s'adapten a les noves maneres de mirar.
I ella agafa l'element de l'atenció com una oportunitat de canviar i de construir noves formes d'observar l'art.
I finalment, destaquem el retrat de la cultura del pelotazo a España Fea, ara reeditada, on el periodista Andrés Rubio es lamenta, per exemple, que la paraula paisatge no aparegui ni un sol cop a la Constitució.
Cinc minuts i seran les 11. Avui és un dia important de bones notícies per a Catalunya Ràdio, perquè Ricard Ostrell, director i presentador del Matí de Catalunya Ràdio, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya al millor professional, Òscar Callau.
Doncs sí, el jurat li reconeix la que descriu com a curta però intensa trajectòria i també l'increment d'audiència que ha comportat per la ràdio pública. Sentim la presidenta de Ràdio Associació i del jurat, Neus Bonet.
Jo crec que ell és una bèstia parda de ràdio i que, sent tan jove, ha fet ja moltíssimes coses.
El corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, Francesc Garriga, opta al Premi a la Innovació pel podcast Follow Garriga. Aquest any, per cert, en quatre categories, s'anunciaran els guanyadors el dia mateix de l'entrega dels premis, el 15 de maig al Liceu. Neus Bonet diu que així es visualitza la gran quantitat i qualitat dels candidats.
Estem contents i també estem orgullosos de veure i de comprovar una vegada més la boníssima ràdio, el boníssim nivell de ràdio en català que es fa arreu dels països catalans.
El documental Dones de Ràdio, una coproducció de 3CAT, La Xarxa i Ràdio Televisió Espanyola, ha guanyat el Premi 1924. El Premi a l'Excel·lència ha estat per El Barça Juga a RAC1 en el 25è aniversari del programa.
Gràcies, Òscar. Felicitats a tots els guanyadors i finalistes i visca la ràdio. Hip-hop suau per explicar-nos el temps de demà. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs mira, és una cançó de Sam Mai que es diu 20 Below, i això vol dir que demà les temperatures quedaran per sota dels 20 graus. Demà es notarà que ha baixat la temperatura. Avui ja s'ha notat, no a tot arreu, però sí cap al Pirineu, cap a les comarques interiors, en aquests llocs on ha anat plovent i encara hores ara ho va fent i encara tindrem alguns ruixats de matinada, i aquí s'ha notat aquest descens de la temperatura, ha entrat l'aire més fred, però demà es farà més evident a més comarques. Fins i tot a la costa les màximes quedaran per sota dels 20 graus. I es notarà més, doncs, cap al Pirineu, Prepirineu i comarques interiors. Sé que demà seria el darrer dia, podríem dir, de moment, d'inestabilitat. Entrarà el vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, farà més sol cap a ponent i cap al sud, i tindrem alguns ruixats de matinada. Poden ser localment intensos i a primera hora a la costa central, costa i prelitoral central, i a la tarda, de forma més irregular, també cap al Pirineu i Prepirineu. I el que dèiem, dijous i divendres sant, de moment, doncs un temps molt més estable.
Perfecte, doncs de moment demà, màximes de 20 i cap avall.
Això mateix.
Perfecte, moltes gràcies, Gemma, bona nit.
Bona nit. I'm waiting, I'm waving, I'm way out, I'm way out. And it's really warm in here.